Punt7 Ràdio presenta Cinèfils en acció amb Laura Matallana, Sergio Montesinos i Joan Soler.
Benvinguts una setmana més a Cinèfils en acció. Tenim, com sempre, informació actualitzada sobre cinema. Comencem.
Notícies.
El passat dia 25 es van donar a conèixer les nominacions als Oscars d'aquest any, on destaquen dues pel·lícules, La Invención de Hugo, amb 11 nominacions, i The Artist, amb 10. Sergio, què ens pots dir de la resta de pel·lícules nominades? Alguna proposta espanyola? Trobes a faltar alguna pel·lícula, actor o actriu?
Doncs, com tu deies, La Invención de Hugo i The Artist destacant per sobre de la resta, seguides per pel·lícules com Caballo de Batalla i Moneyball amb 6 nominacions i Los Descendientes amb 5. Destacant les categories més importants, com a millor pel·lícula tenim Caballo de Batalla, The Artist, Moneyball, Los Descendientes, El Héroe de la Vida, pel·lícula que ja vam parlar en el programa, Midnight in Paris, Quedas y Señoras, La Invención de Hugo o Tan Fuerte y Tan Cerca. Com a millor actor tenim en Damien Bichir per A Better Life, en Josh Clooney per Los Descendientes, en Jean Dujardin per The Artist, en Gary Oldman per El Topo o Brad Pitt per Moneyball. I com a millor actriu tenim a Glenn Close per Albert Nobbs, a Viola Davis per Criadas y Señoras, Rooney Mara per Millennium, Los Hombres que no amaban las Mujeres, Meryl Streep per La Dama de Hierro i Michelle Williams per My Week with Marilyn. La pel·lícula d'animació Chico y Rita, de producció catalana.
Ja vam parlar del programa de Chico y Rita,
sí,
per les estrenes.
Sí, estrenar, sí, sí.
Has trobat a faltar, com comentava al principi, algun actor, alguna pel·lícula?
Doncs sí, mira, sobretot en pel·lícules, es troben a faltar tres, sobretot. Drive, El Topo, i sorprèn moltíssim, i després d'haver guanyat el Globus d'Or, Les Aventures de Tintín, que va guanyar a millor pel·lícula d'animació. I d'actor, sobretot, es troba a faltar Michael Fassbender, favorit per Shame, tothom donava per guanyador fins i tot de l'Oscar i no se l'ha nominat, cosa estranya.
Canviem de registre. La protagonista de Malditos Bastardos i La Búsqueda, de Jan Kruger, s'ha unit a l'elenc de la nova pel·lícula del guionista i director Andrew Niccol, The Host, segons informa Deadline. El projecte de Open Road Films estarà basat en l'obra de l'autora de Crepúsculo, Stephanie Meyer. Kruger interpretarà T. Seeker en el film protagonitzat per Saoirse Ronan, Max Irons i Jake Abel. Aquest thriller de suspens arribarà als cinemes el 29 de març de 2013.
Encara no és oficial, però gairebé. Els actors Vera Farmiga i Patrick Wilson ultimen les negociacions per encapçalar la que serà la cinquena pel·lícula de James Wan, realitzador donat a conèixer el 2004 amb la primera entrega del que després seria coneguda com la franquícia de Saw. Parlem de Conjuring, relat de terror escrit per Carey i Chad Hayes, inspirat en els presumptes successos sobrenaturals que van ocórrer en els anys 70 a la casa que la família Perron posseïa a Rhode Island i que van ser investigats per Ed i Lorraine Warren, experts en aquestes activitats paranormals. James Wan també és el director d'una de les sorpreses de l'any passat, Insidious.
Insidious, una pel·lícula que, no sé si estaràs d'acord amb mi, Laura, segurament de les pel·lícules de més terror de l'any passat.
Sí, sense cap dubte. És una pel·lícula que realment està molt ben aconseguida perquè et manté en tensió. Tu t'esperes que passarà alguna cosa, després no passa, però passa quan no t'ho esperes. O sigui, per tant, és una de les millors pel·lícules que he vist de terror. No sé si opines
totalment el mateix. Tal com va anunciar fa uns dies Bloody Disgusting, l'actriu britànica Lily Collins, filla del cantant Phil Collins, anava a ser la protagonista principal de Possession Infernal, nova versió de la cool movie de Sam Raimi, que dirigirà Federico Álvarez. Però segons informa Variety, l'actriu, a la qual amb prou feines dintre d'uns mesos podrem veure donant vida a la Blancaneus de Tarzan 5, finalment ha rebutjat la seva participació per un conflicte de dates sense que la citada font hagi facilitat més explicacions sobre aquest tema. Produïda per propi Sam Raimi, en col·laboració amb els seus col·legues Robert Tapper i Bruce Campbell, aquesta nova versió, en el guió de la qual ha col·laborat Diablo Cody, i que s'estrenarà als Estats Units el 12 d'abril del 2013, s'anuncia com una aproximació de la història més seriosa, adulta i violenta, amb la intenció de fer d'ella un film al terror. Ja veurem què passa.
Les sèries.
La Fox sembla que està decidint aquests primers dies del 2012 el futur d'algunes de les seves sèries. I si bé ja es va dir, per exemple, que a mitjans de gener
és a dir, alguna cosa sobre Terra Nova, ara ja podem avançar-vos que Ellen Gregory, una de les seves noves apostes de ficció, ha acabat sent cancel·lada, mentre que altres sèries amb més recorregut encara tenen opcions de renovar. Ellen Gregory, protagonitzada per un nen que es comportava com un adult, sembla no haver convençut a l'audiència i és per això que després d'emetre 7 capítols, l'últim d'ells el 18 de desembre, ja no tornarà. D'altra banda, House of Fringe sembla que són encara del grat de la cadena, que es planteja aquests dies el seu futur i, de fet, fins i tot es parla de negociacions per veure les seves possibilitats de futur. En el cas de House, hem de recordar que diversos membres de l'equip, Hugh Laurie inclòs, ja van declarar estar una mica cansats i que la 8a seria l'última temporada, encara que, per la Fox, sembla que la sèrie podria seguir. D'altra banda, tenim a Fringe, que sembla enfonsar-se setmana rere setmana i que segueix sent una pèrdua de diners per la cadena, encara que sembla que resisteixen a dir del tot que ja no hi haurà més temporades.
Sembla que després de mesos i mesos, per no dir anys, preguntant-se si seguiria o no més temporades al capdavant de 30 Rock, ara ja podem dir que l'actor Alec Baldwin no deixa la interpretació i que seguirà sent protagonista en la comèdia de la NBC. La veritat és que ja el passat mes d'octubre Baldwin declarava que el seu treball li encantava i que no podia deixar l'equip de 30 Rock tirat, ja que pensava que potser acabaria renovant el seu contracte, cosa que, segons sembla, es produirà en breu, ja que la NBC ha anunciat que ha arribat a un acord amb el famós actor. De totes maneres, i encara que la NBC asseguri que Baldwin seguirà més, no podem dir el mateix de la seva sèrie, que de fet ja ha retardat l'estrena de la seva 6a temporada i que des de fa un temps no compta amb les dades d'audiència de les primeres temporades, per la qual cosa de poc servirà que renovin el seu protagonista.
Glee segueix avançant en la que serà la seva 3a temporada, i veurem com algun dels seus protagonistes es graduaran. Això ha provocat que molts fans es queixessin encara que es va avançar que hi hauria un spin-off per seguir aquests personatges que se n'anaven. Ara de nou es dona una mala notícia, ja que aprofitant la setmana dels TCA als Estats Units, la cadena ha confirmat que de moment de spin-off res de res, pel que no podrem veure com és l'aventura a Nova York dels personatges de Rachel i Carr acompanyats de Finn i que anaven a protagonitzar aquesta nova sèrie. Kevin Reilly, president de la Fox, ja hauria parlat amb Ryan Murphy i el seu equip per comunicar-los que no hi haurà spin-off, però que si els personatges principals s'han de graduar, hauran de pensar una mica de cara a la següent temporada en la qual molts d'ells apareixeran de nou. De fet, fins i tot va assegurar que Lea Michele seguiria en la sèrie.
Les estrenes de la setmana.
Comencem les estrenes amb una pel·lícula nominada als Oscars, incloent millor pel·lícula i millor actor per Brad Pitt. Parlem de Moneyball rompiendo las reglas. Billy Beane és el director general d'un equip de béisbol d'Oakland, que aconsegueix mantenir-se en els primers llocs de la seva categoria i fins i tot arribar a la final durant diversos anys consecutius, tot i comptar amb un dels pressupostos més baixos de totes les grans lligues.
Hay equipos ricos y hay equipos pobres, y después hay 30 metros de mierda, y en el fondo nosotros...
Bienvenido a Oakland.
Mi objetivo es llevar este equipo a un campeonato. Necesito más pasta.
No puedo competir con una plantilla de 120 millones.
Tenemos que pensar diferente.
El objetivo no debería ser comprar jugadores, debería ser comprar victorias. Aquí hay 25 jugadores infravalorados por los demás equipos por una razón u otra. Aquí encontraremos un equipo ganador, uno que nos podemos permitir.
Seguim amb Los Muppets, tot i que aquí els coneixem més pels teleñecos. Durant les seves vacances a Los Angeles, Walter, el fan número 1 dels teleñecos, i els seus amics Gary i Mary descobreixen que el petrolier Tex Richmond planeja demolir el teatre dels teleñecos per perforar el solar i extreure el petroli que es troba sota. Per muntar el show més espectacular dels teleñecos i recaptar els 10 milions de dòlars necessaris per salvar el teatre, Walter, Mary y Gary buscan a la granota Gustavo y a la resta de teleñecos.
Queremos reunir a la antigua pandilla. ¿Hace tanto que no estamos juntos?
Tus fans no te abandonaron, nadie te ha olvidado.
Parece difícil, pero tenemos que intentarlo.
No existe ninguna película como la de los Muppets. Jason Segel, Amy Adams, la rana Gustavo y la señorita Peggy.
¡Eso ha dolido!
Los Muppets.
Acabem amb dues propostes espanyoles. La primera de la sempre interessant directora Itziar Boyain, Katmandú, un espejo en el cielo. Laia, una jove mestra catalana, es trasllada a Katmandú per treballar en una escola local. Aviat descobrirà una pobresa extrema i un panorama educatiu desolador, i que, a més, deixa fora els més necessitats. Després de contraure, en contra de la seva voluntat, un matrimoni de conveniència per legalitzar la seva situació, Laia emprèn un ambiciós projecte pedagògic als barris de Barraques de Katmandú, encara que aviat s'adona que no pot fer-ho sola.
Ahora, todos cerrad los ojos y pensad en algo que queráis cambiar de vosotros mismos. Algunos de ellos son intocables, Laia. No tienen derecho a nada.
Muchos son refugiados tibetanos. No les vendrá mal un poco de disciplina.
Voy a hacerlo a mi manera.
Su visa ha expirado. Tiene que dejar Nepal en 15 días.
Si la puerta está cerrada y no puedes atravesar la pared, abre una ventana.
Quiero que entiendas que esto es un matrimonio de conveniencia.
¿Qué pasa si me gustas o te gusto?
La segona proposta és Promoción Fantasma, del director responsable de Spanish Movie, Javier Ruiz Caldera. Modesto és professor i en ocasions veu morts, la qual cosa no solament li ha costat una fortuna en psiquiatres, sinó l'acomiadament de tots els col·legis on ha treballat. La seva sort canvia quan aconsegueix plaça en el Monforte i ha de fer classe a 5 alumnes que han convertit un col·legi de prestigi en la Casa dels Horrors. Modesto ha d'aconseguir que els 5 nois aprovin l'últim curs i marxin. Però no ho té fàcil. Els alumnes porten 20 anys morts.
¿Hay alguien ahí? Ya están aquí. ¿Quién eres?
La muerte.
¡Es la muerte, tía!
Yo no me quiero morir, virgen.
Si tú no eres virgen.
Bueno, ya, pero no me quiero morir.
Perdona, ¿sabes dónde está la clase de cuarto B?
Me gustaría saber con qué libros estáis trabajando.
¿Os asusta?
Chicos, no os lo vais a creer, pero es que creo que hay un profesor nuevo que me...
¡No me ha hablado!
¿Te quiere, tío?
¿A este qué le pasa?
Estaba borracho cuando la palmó y así se ha quedado.
Esto es la juerga eterna, macho.
¿Qué pasa con esos chicos? Bueno, están igual que tú, muertos. ¿Y cuál es su asignatura pendiente?
Estás de coña.
Cuando alguien se muere y se queda en este mundo es porque tiene una asignatura pendiente. Y estas son las vuestras.
¡Qué bajona me está entrando!
¿No es verdad que la primera vez duele?
No, ¿qué va?
¿Y a los vivos?
Los vivos.
Que se jodan los vivos.
Necesito poseer a alguien ya.
Mira, pues entras, llamas y sales. ¡Soy la romera de Babilonia!
Rápido, antes de que mate la gallina.
A mí esta tía me da cabe.
¿Cómo mola? Simple.
Está ahí, a tu lado, no a la derecha.
¿A la tuya o a la mía?
A la tuya, a la tuya.
Profesores que dimitan, accidentes continuos, alumnos con pesadillas. ¡Basta!
Curiositats del cinema.
Com ja vam parlar de Pirates del Caribe, però no vam poder desvetllar les curiositats de la quarta entrega perquè estava en cartell, avui que ja han passat uns mesos i que podem explicar-vos-les. Ahir és la primera pel·lícula de Disney en classificar-se com PG-13, no recomanada a menors de 13 anys. És també la primera pel·lícula de la saga en què no es viatja a bord de la Perla Negra en cap moment. En una de les ampolles de Barba Negra apareix un vaixell de Xiao Feng, pirata coprotagonista del tercer lliurament. També hi van haver falsos rumors de que Sacha Baron Cohen, el recordarem per Borat o Ali G, participaria en aquest film personificant el germà de Jack Sparrow. Molts oients ja ho sabran, però per si de cas, Mònica Cruz, germana de Penélope, la dobla en algunes escenes a causa de l'embaràs d'aquesta última durant el rodatge. I Johnny Depp va comprar capelines contra aigua per als 500 membres de la producció per tal de protegir-los de les inclemències del clima en el que filmaven. L'actor es va gastar més de $65,000 de la seva butxaca. I el Queen Ran Revenge és el primer vaixell històric de la saga i és completament funcional. També trobem a Keith Richards, de nou, que torna a fer una breu aparició com el Capità Tic, el pare de Jack Sparrow, en aquesta quarta entrega de la saga. Recordarem que Johnny Depp va basar la seva caracterització del personatge en la imatge d'aquest roquer. I en una de les escenes postcrèdits, Angèlica, encara a l'illa, troba la sorra al ninot vudú d'Sparrow.
El debat.
Avui toca parlar d'una de les pel·lícules més taquilleres de l'estiu passat amb una de les millors campanyes promocionals que s'han fet mai. Estem parlant de Super 8. Explica'ns una miqueta de què tracta la pel·lícula, Sergio.
Doncs Super 8 conta la història d'un grup d'amics que mentre roden una pel·lícula casolana amb una càmera Super 8 són testimonis d'un accident de tren. Poc després comencen a produir-se desaparicions i esdeveniments inexplicables en el lloc mentre que el xèrif tracta de descobrir el que succeeix. El director de Super 8 és J.J. Abrams, responsable i creador de sèries com Felicity i Alias, però és més conegut per sèries com Perdidos i Fringe, que són sèries de gran èxit. També, a més, és el director de pel·lícules com Mission Impossible 3 o l'entrega de Star Trek.
Bueno, segurament sigui conegut per tots per això que deies, per Fringe i Perdidos, perquè van ser els punts àlgids de la seva carrera. Sí, anem a escoltar un fragment del tràiler.
No tengo nada en contra de tus amigos, me caen muy bien. Está claro que nuestra vida ha cambiado.
Tengo que ayudar a Charles a terminar su película.
También podrías quedar con chicos que no van por ahí con cámaras y maquillaje de monstruos.
¿Puedes cerrar los ojos, por favor?
Sí.
Y... ¡acción!
Carga en dirección este ha descarrilado, aunque aún no sabemos qué cargamento llevaba.
No podemos contárselo a nadie, lo sé.
Tengo entendido que le preocupa nuestro cargamento.
Coronel, no hay nada más que yo deba saber, ¿verdad?
Le aseguro que la respuesta es no.
Nos ha llamado gente que ha encontrado perros del pueblo, pero las llamadas no son del pueblo.
¡No, sí!
Es como si hubiesen salido corriendo.
Tengo daños materiales. Tengo robos, 9 personas desaparecidas. Aquí están pasando cosas que no puedo explicar.
Tenemos que encontrar esa cosa.
Esto no me gusta.
¡Corre!
Yo lo vi. Pero nadie me cree.
Yo sí le creo.
¿Pero qué?
Al darrere d'aquesta pel·lícula, en la faceta de productor, tenim un dels possiblement millors directors actuals. Conegut com el rei Midas. De qui parlem, Sergio?
Sí, darrere de Super 8 tenim a Steven Spielberg fent les facetes de productor. Spielberg és una de les persones més poderoses i influents de la història del cinema. Ha dirigit pel·lícules com Tiburón, Encuentros en la tercera fase, E.T. o Indiana Jones.
Mítiques pel·lícules que segurament tothom recordarem.
Vamos. I a més productor de pel·lícules d'èxit en els anys 80, com Los Gremlins, Los Goonies o Regreso al Futuro.
Aquestes ja ens queden una mica més...
Sí, sí.
Més llunyades.
Són més clàssiques, però... sí. Que són de l'anomenada dècada gloriosa del cinema comercial. I potser per aquest motiu el director, productor i guionista hagi decidit avalar el projecte de J.J. Abrams, que ha decidit retre homenatge a tot aquest cinema dels anys 80.
Com ja hem avançat, possiblement el que més va destacar d'aquesta pel·lícula és la campanya promocional que es va fer. Què saps del tema?
Mira, una cosa que sap fer a la perfecció J.J. Abrams és captar l'atenció del públic, sobretot en el bon maneig de la publicitat i les seves campanyes virals, sobretot. S'ha vist sobretot en l'última temporada de Perdidos i a les últimes temporades de la sèrie de Fringe. I al cinema, com a antecedent, tenim la pel·lícula Monstruoso, que va fer les funcions de productor, que Monstruosos, per explicar una mica de què va la pel·lícula, és sobre un monstre que és Manhattan, que bueno, destrossa en el trailer, es pot veure com destrossa el cap de l'Estàtua de la Llibertat, i la peculiaritat de la pel·lícula és que està gravada tot en càmera en mà, o sigui, és una mica confusa, i a mi personalment no em va agradar massa aquella
pel·lícula.
Per tant,
tenim moviment...
Sí, sí, es veia molt borrosa, o sigui, és molt desconcertant la pel·lícula, i realment a mi no em va agradar gaire. I amb Super 8, amb la pel·lícula que parlem avui, es va estrenar un teaser trailer d'un minut a l'estiu del 2010 on va haver molt de secretisme en l'argument. Fins i tot es va pensar que era la segona part de Monstruoso.
Que per sort no va ser així, després del que m'has comentat.
No, menys mal.
Què va ser?
A més, alguns frames del tràiler es podia veure fins i tot una direcció d'una pàgina web on podies ja conèixer continguts de la pel·lícula. O sigui, estava força bé, fons interessant.
Per això abans, 3 mesos abans, o així?
Sí, o sigui, quan van estrenar el teaser tràiler, en alguns frames concrets, quan paraves el tràiler, es podia veure una petita direcció web. Allà podies entrar i es podia veure continguts exclusius de la pel·lícula.
Molt bé. Possiblement un dels elements més poderosos d'aquesta pel·lícula és la nostàlgia, jugant molt amb els sentiments, en transmetre molt, no?
Bueno, la pel·lícula rep homenatge al cinema de Spielberg, amb la mirada posada molt especialment a la pel·lícula com E.T. l'extraterrestre, i reconstrueix ambients, llocs, situacions i personatges que formen part d'aquest col·lectiu de pel·lícules abans comentades. I a més és un film familiar on els principals protagonistes són els nens, quedant els adults en un segon pla. A més, la colla d'amics està unida per una mateixa afició, el cinema. Junts decideixen rodar una pel·lícula amb la seva càmera de vídeo de 8 mm i cadascun d'ells té la seva funció. En Joe s'encarrega del maquillatge, en Charles Algolafra és el director i guionista de la pel·lícula, el Cari és el boig dels petards, que s'encarrega dels efectes especials.
Molt bons, per cert.
Molt bons, sí, sí. El Martin interpreta el valent protagonista, encara que a la vida real és bastant poruc. Preston forma part també del repartiment i finalment està l'Alice, a la qual convencen per participar com a parella de Martin en el curt.
La vella dama, no?, de la pel·lícula.
Sí. I en el posterior accident de tren ja pren protagonista el protagonista de la pel·lícula, que seria el monstre de la... però que en tota la pel·lícula es podria dir que està en un segon pla fins al final. O sigui, no apareix ben bé fins al final.
És com comentaves, una pel·lícula on els protagonistes, sens dubte, són els nens. Què et va semblar el paper d'ells?
Mira, jo poques vegades he vist un repartiment de joves tan ben interpretat. A més, sobre els joves, jo destacaria sobretot l'Elle Fanning, que és la germana petita de Dakota Fanning, actriu que ha participat en pel·lícules com El Escondite amb el Robert De Niro, La Guerra de los Mundos amb el Tom Cruise o El Fuego de la Venganza amb el Denzel Washington. I a més penso que és una de les actrius més prometedores del cinema i en aquests pròxims anys té molt a dir, a més. A més té una manera molt natural d'actuar que enlluerna en totes les escenes que surt i fins i tot deixa en un segon pla tots els seus companys sense voler. Sí que està molt bé.
És fàcil asseure's a una sala de cine i que et vinguin a la ment films com Els Goonies o E.T. l'extraterrestre. A l'exercici de nostàlgia, el film el director J.J. Abrams, que juga a ser Steven Spielberg, i diguem que escull el seu particular John Williams per a composar la música al seu col·laborador habitual, Michael Giacchino. Aquesta és la melodia principal, emotiva, que el compositor perfila per la pel·lícula i que apareix en diverses ocasions com a leitmotiv. J.J. Abrams i Giacchino han col·laborat en la petita pantalla en sèries Perdidos, Alias o Fringe i també en la gran com a Monstruoso, Star Trek o Mission Impossible 3. En sintonia, els dos, com en la seva època Spielberg i Williams, han perfilat aquest homenatge al cinema dels anys 80. Giacchino acompanya amb les seves notes el grup de nois protagonistes amb música d'aquella que convida a l'aventura i també en els moments de més acció de la cinta. Encara que Giacchino acaba fugint d'alguns passos que va seguir John Williams amb orquestracions més sonades, l'essència que les notes acabin traient el nen que portem dins acaba sent la mateixa. Parlem d'un treball de molt alta qualitat que fins i tot supera de sobre els seus últims treballs. Aquesta és una banda sonora exemplar en lo musical, en lo narratiu i en lo estructural.
Fins aquí una nova entrega de Cinèfils. Us esperem la setmana que ve amb molt més cinema. Adeu!
Afraid of no ghosts.